Parlem de punts de vista. Depèn del teu estat. I et poso un exemple. El líder dels antivacunes italià, que fins ara, evidentment, era el líder del grup antivacunes, que estava en contra de les vacunes, que el virus era un invent, etc, 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 s'ha contagiat de Covid-19. I amb tan mala sort per ell, que a més s'ha contagiat de manera greu. Està a l'hospital. Doncs des de l'hospital ara diu que s'ha de seguir la ciència, que tothom es posi la vacuna i que aquesta salve vides. Veieu com canvia el mateix, el punt de vista del mateix i de la mateixa persona, depenent de en quin costat de la vorera ens trobem. Soc el Ricard Álvarez, va, que parlem de moltes coses de Lleida ara mateix aquí a Cope Lleida.
Herrera a Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Avui som dijous, 2 de desembre. Què tal? Com estàs? Benvingut. Comencem Herrera en Cope a Lleida. Hores d'ara, a la ciutat de Lleida estem a 11 graus. Hem arribat ja als 11 graus. La mínima ha estat de 3,4 graus a la ciutat de Lleida. Per tant, déu-n'hi-do, eh? Avui fa un dia no tan fred com el d'ahir, dia ja proper a l'hivern, però no tan fred com el d'ahir. Buscarem aquesta previsió meteorològica. Demà estarà amb nosaltres l'Armando Álvarez. Amb ell ja farem la previsió del cap de setmana llarg, però abans marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia perquè ens expliquin quina és la, bueno, quina és la previsió pel que queda de dia i també de cara a demà. Moisés Camuñas, què tal? Bona tarda.
Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida nevades al Pirineu, amb la cota que anirà baixant i al final del dia podrà nevar qualsevol cota. Al Pirineu de Lleida, a partir dels 1.000 metres i a la Vall d'Aran, a qualsevol cota, es podran acumular més de 5 o 10 centímetres de neu. A la resta, predominaran els intervals ennuvolats. Si parlem de les temperatures, les diurnes avui són més baixes, amb màximes de 14 graus a Lleida, capital de Balaguer, doncs a Tàrrega, de 9 a la Seu d'Urgell i de 2 a Viella. Per la seva part, les mínimes es donaran al final del dia. I se'n referim al vent, seguirà fort o molt fort al Pirineu, amb ratxes que inclús podran superar els 100 km per hora, mentre que la resta serà vent de l'oest de fluix a moderat. Si mirem ara demà divendres, esperem que segueixin les precipitacions al Pirineu, de neu al matí, amb la cota que pujarà a la tarda fins a superar els 2.000 metres. Per últim, demà les màximes seran de 13 graus a Lleida, capital de Balaguer, de 10 a la Seu d'Urgell a Tàrrega i finalment de 8 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Recorda que estem a 11 graus hores d'ara a la ciutat de Lleida. Busquem tot seguit l'actualitat informativa.
Cope Lleida. Estàs informat.
D'aquí uns minuts estarà amb nosaltres l'Aima Sabater. Ja saps que és infermera veterinària, Nadon Veterinaris. Parlarem, doncs, del món dels animals de companyia. I abans d'arribar a la una, el Cristian Didier és nutricionista. Amb ell ja saps que els dijous parlem de salut i de nutrició. Abans, però, parlem d'actualitat informativa. Comencem parlant de successos. Un veí de la Fuliola, de l'Urgell, de 46 anys, va morir ahir dimecres mentre treballava dalt de la teulada d'una nau industrial en construcció al polígon Nou de Pont. Segons les primeres investigacions, l'home, que no duia cap sistema de subjecció, hauria patinat perquè hi havia plaques de gel i ha caigut des d'uns 12 metres d'alçada. Els Mossos han rebut l'avís quan faltaven 12 minuts per la una del migdia i fins al lloc s'hi han desplaçat diverses patrulles, així com dotacions dels bombers i unitats del sistema d'emergències mèdiques que, tot i haver actuat amb rapidesa, no li han pogut salvar la vida. 46 anys. Suposo que ho havia fet 1.000 vegades. I 1.000 vegades li havia segurament sortit bé i segurament s'havia protegit. Dic ara presumptament, sense saber-ho. Però mira, una vegada que no et poses el sistema de seguretat, tens la mala sort, o has corregut el risc de que ha gelat, de trepitjar un tros de gel, patinar i caure. Això em ve a la ment amb el tema dels cinturons als vehicles. Segur que has agafat el vehicle 1.000 vegades sense dur el cinturó i no t'ha passat res. Però clar, el dia que tens un accident, si no portes el cinturó, les conseqüències es multipliquen per molt, canvia molt. I, per tant, hem d'agafar l'hàbit. És que només faig 100 metres, doncs és igual. Jo tinc... Mira, amb això sí que sóc maniàtic, he agafat l'hàbit. No engego mai el cotxe sense portar el cinturó cordat, correctament. És pujar, em cordo el cinturó i llavors activo el contacte, engego el vehicle, la ràdio, el climatitzador, el que vulguis. El primer és l'hàbit. Doncs això és el mateix. 46 anys. Vell de la Fuliola, que moria ahir amb accident laboral. També ahir a Lleida van atendre dues persones per una explosió causada per una barreja de productes en un laboratori del PSI-Tal. Va passar a la segona planta de l'edifici i els bombers van precintar la zona i van ventilar l'espai per si de cas. No ha hagut d'anar més enllà aquest incident, afortunadament. I parlàvem ahir de que l'Ajuntament de Lleida, juntament amb la Paeria, posarien en marxa aquest mes de desembre una ampliació del dispositiu policial per, doncs, sobretot a les zones comercials, ja que, perquè hi hagi més vigilància i on hi ha acumulació de persones. Justament, la central sindical independent de funcionaris, és el sindicat més representatiu a les administracions públiques, reclama a l'Ajuntament de Lleida més mitjans per a la Guàrdia Urbana, denunciant una manca d'inversió en seguretat des de fa 2 anys, que molts vehicles estan obsolets i inservibles i que les instal·lacions no garanteixen la seguretat dels treballadors, entre d'altres. També denuncien que moltes motocicletes estan fora de servei perquè arreglar-les costa més que el valor actual del vehicle i durant aquest any s'han hagut de donar de baixa diversos vehicles que no han estat reposats. Reclamen, a més, PDAs per facilitar les tasques de comprovació dels agents i sol·liciten mesures de protecció com la Taser o l'esprai Pebre. Mira, això a la Guàrdia Urbana de Lleida. Parlem de xifres, perquè estem a principi de mes i ja saps que tenim les xifres de l'atur. L'atur disminueix en 438 persones a Lleida al novembre i situa la xifra de desocupats a la demarcació en 20.491 persones. Tots els sectors registren descensos liderats pels serveis, exceptuant la construcció, on creix en 10 persones. Bé, són bones notícies, poques, són 438 persones, el nombre d'aturats que han disminuït, però evidentment que baixi és una bona notícia. Amb crònica local, política, el Xavi Palau, del Partit Popular, ens explica que presenten esmena als pressupostos de l'Ajuntament de Lleida.
Presentem esmenes als pressupostos de la Paeria per reforçar la seguretat als carrers, invertir als barris, millorar les condicions de salubritat dels edificis més antics, eliminar barreres arquitectòniques, crear l'oficina per la defensa dels drets dels veïns afectats per ocupacions de vivendes, incrementar la dotació pressupostària per les entitats municipals descentralitzades de Sucs i Raïmat i instar a otorgar ajudes directes i immediates pels sectors més afectats per la crisi del coronavirus, perquè sembla que el conjunt de les administracions s'han oblidat d'aquests sectors.
Presentaran 7 esmenes. En vam parlar dimarts a la tertúlia dels polítics. La veritat és que si no hi ha canvi de darrera hora, el Comú de Lleida ha arribat a un acord amb l'equip de govern, del qual ells formaven part abans i que van ser expulsats per l'alcalde de Lleida, amb qui ara han arribat amb aquest acord, amb Esquerra i amb Junts per Cat. Per tant, tot sembla indicar que els pressupostos tiraran endavant. Veurem si alguna de les mocions que es presenten, de les esmenes, perdó, que es presenten, escolta, els interessa, independentment del partit que els presenti, i pensen en Lleida i les incorporen als pressupostos. Això ho veurem en les properes setmanes. Parlem del tema de la vacunació, perquè la Regió Sanitària de Lleida posarà en marxa de nou punts de vacunació poblacionals al territori amb l'objectiu de donar suport a l'atenció primària en l'administració de la vacuna contra la Covid-19. Amb més d'un 82% de la població major de 12 anys ja amb la pauta completa, l'estratègia se centra ara en l'administració de les dosis de reforç als grups més vulnerables i amb més risc d'exposició al virus. Des d'aquests punts es vacunarà majoritàriament amb cita prèvia. El fet que la població hi acudeixi amb hora programada agilitzarà el tràmit d'acollida i ajudarà els professionals a treballar de forma més ordenada. A més, en aquests espais es podran imprimir el certificat Covid les persones que tinguin dificultats per descarregar-se'l digitalment. A Lleida Ciutat, on ahir, recorda que ja et vam informar que va acabar la vacunació al pavelló 11 de setembre, el nou punt, que durà per nom Espai Salut, començarà a funcionar el 9 de desembre a l'Avinguda de les Garrigues número 21. En aquest centre, on també es faran les PCR de l'àmbit escolar de la ciutat, es vacunarà amb cita prèvia de dilluns a divendres de 9 del matí a 7 de la tarda. A partir d'aquesta tarda, Tàrrega també compta amb un punt de vacunació programada a l'Espai Mercat, a la plaça de les Nacions. S'administrarà la vacuna de dilluns a divendres de 9 del matí a 14 hores i de 4 de la tarda a 7. Per la seva banda, les escoles velles d'Alcarràs reobriran com a punt de vacunació avui mateix, han obert avui dia 2 de desembre. A més, a Mollerussa també s'obrirà un nou punt de vacunació poblacional en un espai i data encara per determinar. I el risc de rebrot de la Covid-19 a les comarques del Pla de Lleida ha superat els 500 punts. De fet, està a 503, després d'incrementar-se en 12 punts en les darreres 24 hores. Al Pirineu, l'indicador es troba avui dijous en 377 punts, dos més que ahir. D'altra banda, la velocitat de propagació del virus, la RT, ha baixat una centèsima a Ponent, fins a l'1,23, mentre que es manté a 0,98 a l'Alt Pirineu i Aran. La positivitat de les proves diagnòstiques passa del 7,80% al 7,92% al Pla i del 6,38% al 6,28% al Pirineu. Pel que fa als nous casos, Salut ha comunicat avui dijous 219 nous positius a tota la província, dels quals 183 són al Pla i 36 al Pirineu. I abans de marxar cap a Nadon Veterinaris, encara direm que prop de 70 ajuntaments s'adhereixen a la declaració institucional de suport a la candidatura dels Jocs d'hivern. Ahir parlàvem doncs de que l'expresident de la Generalitat s'adheria als que no el volen. Doncs ara prop de 70 ajuntaments s'adhereixen als que sí que el volen. En fi, això serà una lluita de sí, no, no sí, però no ens explicaran mai si convé el territori, com està plantejat i què en traurem de bo i què en traurem de dolent. Fem una pausa ràpida y marchem cap a Nadón Veterinaris.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos, abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga, garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Encara no saps què és el caravaning? Et ve de gust un cap de setmana diferent, tranquil i en contacte amb la natura? Apropa't a Autocaravanes Norte i podràs veure, tocar i pujar a les nostres autocaravanes i campers. Autocaravanes Norte, som líders nacionals en venda i lloguer de vehicles caravaning. Visita'ns al nostre concessionari de Lleida o autocaravanesnorte.com. T'esperem!
Una masia rústica amb cuina catalana i productes casolans. A Palau Solità i Plegamans, Masia Can Cidro. De dilluns a divendres, menú a la carta molt econòmic. Cargols, brasa, carns a la llosa. Per desconnectar en plena natura una estona entre tanta feina. I si vols fer amb nosaltres el dinar o sopar d'empresa, Masia Can Cidro. Consulta la carta i tots els serveis a cansidro.com. Masia Can Cidro. A Palau Solità i Plegamans. Telèfon 93 864 3040. I si vens de part de Cope, ampolla de cava de regal.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez. Beautiful mistakes I make
inside my head. She's naked in my bed. Els dijous ja saps que tenim aquest espai des de Anadon Veterinaris, un espai per parlar dels teus animals de companyia, per donar-te doncs moltes guies, molts consells i sobretot per fer-te la vida més fàcil, eh? Perquè tenir un animal de companyia doncs et comporta moltes tardes divertides, molts dies divertits, molts moments interessants, però ja sabeu que requereix d'una responsabilitat. D'això en parlem cada dijous amb la infermera veterinària, amb la Imma Sabater, que està a Nadón Veterinaris, que estan al carrer Segrià número 11, que els trobes a internet, a nadonvet.com, i que també tenen aquest telèfon que funciona sempre. Quan dic sempre, vull dir sempre. Les 24 hores del dia, 365 dies a l'any, 973-266-388. A més, sempre, sempre trobaràs un veterinari de guàrdia, sempre, en 973-266-388. 388. Imma Sabater, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
Estem al mes de desembre ja, eh?
Ja.
Mes de, bueno, de festes, de Nadal, de regals, i han parlat Exacte. Moltes vegades del tema de regalar un animal de companyia. Mira, això és una cosa que heu de tenir molt clara, que la receptora o el receptor realment ha valorat el que és tenir un animal de companyia i el vol. Llavors, doncs, escolta, si ja s'ha valorat tot i ho tenim claríssim, doncs podem donar el pas de regalar. Però no regaleu mai un animal de companyia sense tenir clar tot això, perquè després són éssers vius, pateixen i requereixen unes cures, i per tant ho hem de tenir molt clar tot això, eh?
Sí, no feu mai la sorpresa sense saber si l'altre el vol.
Clar, clar, clar.
O el pot cuidar, no? A vegades el vol, si no tens temps, no el pots cuidar...
No, evidentment, eh? Vull dir que això ho hem dit a vegades, ara no és per treure-li la part romàntica a la història, té un cost econòmic també tenir un animal de companyia, que hem de valorar, si el podem assumir, cap problema, té un cost en temps, li hem de dedicar un temps, no podem tenir un animal de companyia com si fos una figura de porcellana o una maquineta que té un botó i l'activem quan arribem a casa i ja està, no, li hem de dedicar un temps. Si tot això ho tenim clar, doncs, escolta, endavant. Una d'aquestes coses que hem de tenir clares és que se'ls ha de vacunar, ja que estem parlant de tot el dia de vacunes, d'un altre tipus de vacunes, doncs els animals de companyia. Imma Sabater, se'ls ha de vacunar, això ho hem dit ja i ho tornem a repetir perquè és molt important, i també se'ls ha de desparasitar. Per tant, tant se val si
tota
són
la vida.
Cadells o són grans, sobretot quan són cadells, perquè hi ha vacunes que s'han de començar quan són petits.
Exacte, quan són petitets tenim que començar a vacunar. Normalment nosaltres comencem als 2 mesos, aproximadament, 7-8 setmanes.
De què es vacunem, normalment?
Depèn si és un gos o un gat, perquè les malalties són diferents, però sí recomanem sempre, o si és d'un criador, si ha nascut a casa, si l'agafen del carrer, depenent d'on provingui aquell gos o aquest gat, ficarem unes o unes altres. O ficarem les mateixes, però complementarem amb unes altres.
Clar,
perquè tenen més probabilitat de tindre algunes malalties, depèn de la procedència d'aquell animal.
Però que aquestes vacunes són de més d'una dosi, eh?
Quan són cadells, sí. Després allargarem un cop a l'any.
Val.
Quan són cadells, sí, són 3-4 seguides.
No ho dic perquè suposo que t'hauràs trobat a la consulta persones que et venen amb el seu gosset, per exemple, és que està malalt i tal. Diu que no el té vacunat. Doncs sí, i quantes dosis li va posar? Una. Ni falte moltes.
Sí, ni falte moltes. Passa molt amb les vacunes i passa molt amb la desparasitació.
Clar.
Igual té bé un gos o un gat amb paràsits i, bueno, li dius al propietari, li fem proves i te diuen no pot ser, el vaig desparasitar. Quan tenia 2 mesos, té un any. No serveix.
Clar.
Quan parlo de paràsits, normalment les persones es pensen sempre que són puces o paparres, paràsits externs, que també s'ha de desparasitar tota la vida, però ara estic parlant interns, que hi ha molts.
Déu-n'hi-do.
Això també s'ha de fer sempre. Tenim pastilles que duren un mes, pastilles que duren 3 mesos, i al cas dels gats hi ha pipetes que fan la desparasitació interna i externa. Hi ha molts formats i molt còmodes, que és molt fàcil fer-ho, no? Són 2 minuts.
Clar.
Per exemple, els gossos li fan la pastilla desparasitant amb sabó a pollastre, a ternera, vull dir, que ho fan molt bé, que no costa, no costa temps, vull dir.
Sí.
És un moment.
Però que em refereixo que això no es pot portar complicacions greus.
Molt, si es complica molt, la mort. Les paparres transmeteixen moltes malalties, les puces també, els paràsits interns també. Sí, fins i tot la mort.
Ho dic perquè de vegades, bueno, escolta, vas per una, de veritat, que anar desparasitada és un moment, que a més...
I penseu que hi ha paràsits a tot arreu, eh? Paràsits que van al cor, paràsits de les orelles, la famosa sarna... Vull dir, moltes i poden arribar a ser mortals, sí.
Clar, clar, clar. Hi ha diferents maneres, oi, de desparasitar. Vosaltres ja...
Hi ha diferents maneres, sí.
Ja li indicareu al propietari com fer-ho.
Hi ha pastilla, hi ha pipeta... Com, això, com a la persona que ho tingui que fer, li sigui més fàcil. Mm-hmm. Hi ha moltes opcions.
Val. Però són igual, funcionen igual un tipus que un altre, o ja vosaltres ja els hi dieu quina li va millor?
Depèn de quin tipus de paràsit, nosaltres recomanem una o una altra.
Vale. Vale, 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 vale.
Sí, depèn de... Si són per les orelles, ficarem un líquid, també hi ha pipeta. Depèn de quin tipus de paràsit estem en aquell moment fent. Jo, per exemple, al meu cas, que tinc gats, lo més pràctic és una pipeta que em fa interns i externs. Perquè bueno, els meus gats no són gaire bons per prendre pastilles.
No, no, clar, clar, per això t'ho dic. A més, bueno, i depèn de l'animal, no tots...
Depèn de l'animal, clar.
Desparasitar, que això és important. Atenció-vos a anar d'on veterinaris que us indicaran de què s'ha de desparasitar i cada quan, que això cada és quan, important, exacte. Que això és important.
Sí, després, si em deixes un segon, sí. Quan estaves parlant al començament de regalar una mascota... Penseu, a més, de si l'altra persona la vol, sobretot a vegades ens agrada físicament una raça en concret i després, a l'hora de la veritat, no és la que ens convé a nosaltres pel nostre estil de vida, per l'espai que tenim per conviure amb aquella mascota. Sobretot penseu això també, perquè hi ha races que necessiten molt exercici, o són molt inquietes, o són molt grans, o bavegen molt... Tenim que tindre tot present.
Clar, 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 correcte. Tema de vacunes, que ho hem dit al principi. Els gossos, igual que les persones, tenen la seva cartilla, per entendre'ns, i allí es va notant tot. A més, vosaltres els dieu, com deies al principi, depenent de per on es mou aquest animal o d'on ve, quines vacunes posar i quines no.
Exacte, perquè hi ha moltes. I a vegades, per exemple, ara que arriba el Nadal, hi ha propietaris que marxen de vacances i deixen al seu gos o al seu gat amb una residència canina. Nosaltres, abans d'entrar en aquella residència, recomanem vacunar l'anual i unes altres vacunes. Per això dic que depèn.
Clar.
Perquè sigui la vacuna i en quin context estigui l'animal.
Clar, clar, clar. Doncs escolteu, Anadon Veterinaris, atenció-vos al carrer Segrià número 11, tant si teniu animal de companyia com si no. Si no en teniu però esteu pensant en tenir-ne, que estan encantats, que ho rebran amb els braços oberts, aneu allà i li pregunteu de tot això que parlem amb la Imma, però en el vostre cas concret, és la manera. Escolta, mire, jo és que he escoltat a la Imma a la ràdio i m'estic plantejant doncs, tenir un gos o un gat a casa. Puc parlar amb algú perquè m'expliqui doncs, què seria necessari? I, escolta, encantats,
les necessitats d'aquesta raça, exacte.
Clar.
Podeu trucar quan vulgueu. Després, les persones que tingueu pensat sortir del país... hi ha països que et demanen les vacunes
clar.
Un cert temps d'antelació ficades.
Clar, perquè facin efecte.
Penseu, exacte, penseu i té que trucar al consulat d'aquell país, allí us informaran de tot el que demanen, però penseu en temps, perquè m'he trobat moltes vegades que viatgen la setmana que ve, per exemple, a Bèlgica, i li demanen unes vacunes i tenen que esperar 20 dies.
Clar.
I no tenen 20 dies, i després corre que falla amb el gos.
Clar, correcte. Sí, sí, perquè a més no te'l deixaran entrar, i llavors sí que és un problema.
No, vull dir... penseu en temps.
Sí, 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 sí. Imma Sabaté, infermera veterinària, estàs a Anadon Veterinaris, i al carrer Segrià número 11, i ja sabeu que tenen aquest telèfon del 973-266-388, que funciona a les 24 hores i que sempre et contestarà una veterinària o un veterinari de guàrdia. Imma Sabaté, com sempre, una abraçada, gràcies.
Moltes gràcies.
¿Atascado? Respibien Fresmin de Finfa libera tu nariz. Una solución con oximetazolina que descongestiona. Contiene aloe vera y te da un intenso frescor. Respibien Fresmin. Respira bien. Respira fresh. De Finfa. A partir de 6 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Hola, soy el comandante Martínez y en nombre de toda la tripulación os doy la bienvenida al vuelo X-147 con destino a París. Pero antes de despegar os diré que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Esta Navidad, Viña Pedrosa, fruto de la naturaleza, fruto del tiempo. Viña Pedrosa, viñedos sostenibles propios en vaso con uva de tinto fino en la mejor zona de Ribera del Duero. Premio Tim Atkin al mejor viticultor del año. Hermanos Pérez Pascuas, Viña Pedrosa, naturaleza prodigiosa.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Ja anem camí cap a la una de la tarda. Ja saps que els dijous parlem de salut i de nutrició. Ho fem amb el nostre nutricionista, amb el Cristian Didier. Cristian, què tal? Buenos días.
Hola, Ricard, bon dia.
El Cristian Didier el trobeu a Disanta Nutrició. Estan al Cal de Porqueres número 74, a Lleida, a internet disantanutricion.com i després a les xarxes socials. Busqueu-los a les xarxes socials i al Cristian particularment també, a Instagram, Twitter o d'altres xarxes socials. Cristian Didier o Di Santa Nutrició, que et donen molts consells, i te'ls donen així, et donen consells, però qui t'ho dona? Un nutricionista que està titulat, que a més el Cristian ja sabeu que és investigador, que està, que és docent, i per tant està al dia, molt al dia de tot plegat, per tant, hem de vigilar de qui escoltem els consells. Cristian, l'altre dia me cayó a les manos otra resultados d'un estudi sobre el sobrepeso i la obesitat en Espanya. Ja sabemos que les xifres ni van a mejorar mucho ni empeorar mucho tampoco en poco tiempo, pero la tendencia es clara y contigo lo hemos hablado muchas veces, pero es que las cifras son alarmantes, y lo digo así: el 61% de hombres y el 44% de mujeres en España tienen sobrepeso u obesidad. Y la verdad es que el 61% de hombres me parece un porcentaje muy alto ya, pero muy alto. O sea, más de la mitad, por supuesto, pero es que es muy alto. Y además hablaba de edades de más de 12 años, con lo cual entra aquí ya adolescentes,
Claro. Lo importante de esta estadística no es también bien la cantidad de personas y el número. Lo importante es entender por qué las personas tenemos sobrepeso o obesidad. ¿Por qué tenemos? Porque hay esta tendencia y por qué hay este alza.
Claro, es que el problema es que la tendencia es al alza.
Exacto, porque vemos que los niños, pues ahora hay mucha más tendencia al alza con el sobrepeso y la obesidad en los niños. Entonces, lo importante es entender que el componente del sobrepeso y la obesidad aparece como un componente multifactorial donde están involucrados muchos factores.
Claro.
¿No? Uno de estos factores es la alimentación, pero los otros factores son muy potentes. Factores, por ejemplo, sanitarios, ¿no? Un contexto que nosotros en nutrición denominamos obesogénico, un contexto donde puede haber mucha capacidad de tener alimentos al abasto, ¿no? Digamos. Uh-huh. Entonces, y componentes educacionales, componentes sociales, componentes de canon de belleza, etcétera. Entonces, todo este círculo de juego, ¿no? Porque a veces se entiende el sobrepeso y la obesidad como, pues bueno, ponte a hacer dieta, cuídate, ¿no? Come mejor, pero no se entiende todos los otros contextos, porque si fuese tan sencillo, no hice una profesión, ¿no?, de nutrición, y fuese tan sencillo como simplemente cambiamos la alimentación y punto, ¿no?
Fijaros que cuando he dicho los datos, he dicho que es a partir de 12 años estos datos. He recalcado esto porque te quería enlazar el tema con que hace una semana fue el Día Mundial también de los Trastornos Alimentarios, que muchas veces lo asociamos a las adolescentes y por culpa de las redes sociales, pero un trastorno alimentario no tiene edad, ¿verdad?
Desde luego que no. Puede aparecer en cualquier momento y está muy ligado a los números que decíamos antes del sobrepeso y la obesidad. Porque básicamente, si te fijas, vamos a hablar un poquito del trastorno de conducta alimentaria básico que todo el mundo conoce, que es una persona que se restringe la comida, que come poco, que hace una dieta restrictiva. Si tú te fijas, el tratamiento básico, clásico de una persona que tiene sobrepeso es hacer una dieta restrictiva.
Claro.
Muchas veces, digamos, lo que evitamos en trastorno de conducta alimentaria, que es hacer la restricción, es lo que implantamos en una persona con sobrepeso. Y es una incongruencia total en sí misma, porque gran parte de las personas adultas aparece en trastorno de conducta alimentaria con la idea, con la necesidad de querer perder peso y bajar peso.
Claro.
En esa forzada, ¿no? De cómo transformo mi alimentación natural que yo tengo en algo más hipocalórico, más restrictivo, y eso me lleva a una obsesión que se transforma en un trastorno de conducta alimentaria. Hay una unión muy clara en los hábitos que tenemos, de esa idea de cultura de dieta, de esa idea de hacer dieta de régimen, de restricción, con el trastorno de conducta alimentaria.
Es que son muchos años, ¿eh? Yo desde pequeño he oído y leído en las revistas, pues entonces no había internet y tal, venga, en marzo, abril, la dieta de cara al verano, la dieta del melón, la dieta del no sé claro. qué. Es que son muchos años asociando y viendo dietas para perder de peso, ¿no? Pero nadie te decía, ¿cómo es que cada año tienes que perder peso? ¿Por qué? ¿Por qué lo has ganado, no? ¿O por qué esta obsesión y tal? Para ser prácticos, desde el punto de vista de un nutricionista, ¿cómo es tu caso? Evidentemente, todo el tratamiento para una persona que tiene un trastorno alimentario tiene que venir de varios profesionales. No solo de un nutricionista, porque vosotros no podéis atender exclusivamente, solo una persona que tiene un trastorno, debe ir a un especialista, pero sí que podéis ayudar, supongo que diseñando maneras de alimentarse, ¿no?
Bueno, claro, piensa que el trastorno de conducta alimentaria tiene muchas fases, y del trastorno de conducta alimentaria hay de muchos tipos. Para hablarlos por encima, tenemos la anorexia, la bulimia, el trastorno por atracón, y hay una modalidad que llamamos TECANE, que es el trastorno de conducta alimentaria no específico. El comportamiento es como un trastorno, pero no termina de haber un trastorno específico.
Pero Cristian, yo, por ejemplo, cuando tengo mucho estrés, o tengo muchos nervios, aquello que, ¿sabes? Que esto nos ha pasado a todos, y decimos, bueno, es que a mí me da por comer. Y te das cuenta y te pesas, y al cabo de una semana has ganado medio kilo, y a la semana siguiente también has ganado medio kilo y tal. Eso es un trastorno alimentario también.
Bueno, eso es una conducta de riesgo.
Una conducta, vale.
¿Vale? Eso es una conducta de riesgo. ¿Cuáles son conductas de riesgo? Que si se repiten y se mantienen en el tiempo, pueden conllevar a desarrollar un trastorno.
Vale.
Por ejemplo, pues he comido mucho, hago mucho deporte. Vale, hoy he comido mucho, mañana no como. Ahora, tengo que perder peso, hago ayuno. Vale, pues relación tus emociones con la comida. Pues estoy mal emocionalmente, como mucho.
Vale, o sea, la diferencia entre conducta y trastorn es clara, ¿eh? Y cuando existeix un trastorn i ja s'ha de tractar ja, ¿eh? Vull dir, ja és un problema greu, s'ha de tractar.
Claro, y el tratamiento también incluye el nutricional, pero entonces en ese momento tu comportamiento natural, tu comportamiento con la sociedad, con tu familia, contigo mismo, cambia por todas esas conductas de riesgo. Una cosa es que yo tengo una conducta claro. de riesgo porque la haga y porque está mal hecha, pero la haces, pero eso no modifica tu conducta. A cuando empieza a modificar tu conducta y todo lo que haces va alrededor de, pues depende lo que peso, depende cómo me veo, depende la sociedad cómo me juzga, ¿vale? Y entonces todo eso se convierte en un trastorno porque rompe el ritmo natural de tu vida, ¿no?
Claro, o sea,
yo ya no quedo con nadie.
Claro.
Porque comer fuera.
Claro, no, y por no dar explicaciones, o tengo una cena de empresa, mira, ya no como en todo el día, ¿no? O dejo de comer el día antes, porque como sé que me voy a pasar.
Claro. Y bueno, entonces todo esto se suma a la felicitación por parte de la sociedad por perder peso, ¿no? Entonces, cuando una persona pierde peso, pues qué guapo que estás, qué bien que estás, que... Entonces hay una unión clara entre, vale, felicidades porque pesas menos, entonces yo relaciono que pesar menos es mejor, y entonces la obsesión por no volver a subirlo, por continuar perdiendo peso. Entonces hay un momento, claro, piensa también que el trastorno control alimentario hay un componente genético importante,
claro.
Un componente educacional, donde no separamos, hay cuestiones, ¿no?, que llegamos a separar. Cuando yo te digo a ti, Ricardo, mira, he perdido peso, qué bien, ¿no? ¿Te encuentras bien? Sí. Vale, tú eso lo puedes entender desde un foco, porque tu predisposición al trastorno es bajo, o lo puedes entender desde el foco de me está reforzando que perder peso es mejor. Por eso en los niños y en los adolescentes se desaconseja a cualquier nivel que se recompense el hecho de perder peso.
Ajá.
Porque refuerzas la idea de que pesar menos es mejor. Y eso es una idea equivocada en sí misma, digamos, ¿no?
Claro.
¿Dónde tiene que centrarse toda esta energía? En, bueno, pues mejorar hábitos, cambiar hábitos de comportamiento, hacer actividad física que te guste, esforzarte pues por tener una alimentación variada y equilibrada en la familia.
Bueno, ahí es donde entráis vosotros también, lo de cambiar hábitos. Claro. Un nutricionista te va a ayudar y mucho en cambiar los hábitos.
En cambiar hábitos y cambiar mitos, porque muchos mitos también refuerzan el trastorno alimentario. Cuando alimentamos el mito de los hidratos de carbono engordan y no los puedo comer, refuerzas la idea del miedo a los alimentos. O claro. Refuerzas la idea de eso está prohibido y eso está permitido. Eso genera muchísimo estrés emocional. Cuando dices a una persona, eso está prohibido, ¿no? Eso está mal. ¿Qué comas? Eso está mal. Se refuerza mucho la conducta de riesgo de eso está mal y eso está bien.
Claro.
En nutrición trabajamos romper ese mito, trabajamos el comer de manera frecuente algunos alimentos y de manera ocasional algunos alimentos. Y romper el miedo que muchas personas tenemos o tienen a comer ciertos alimentos porque engordan, ¿no? Esa idea como que yo todo lo que como se transforma en peso. Es una idea muy simplista del metabolismo
humano.
Sí. Yo como, engorda. No puede ser. El organismo, toda esa energía y todos esos nutrientes, los utiliza para mil cuestiones. Para pensar, para que tu corazón lata, para la digestión, para fabricar hormonas, para fabricar el endometrio, para tener erecciones, para todas, se necesitan muchos nutrientes para mil funciones antes de subir de peso.
Claro.
Entonces la idea de que yo como ese nutriente y se transforma en peso es una idea que trabajamos en nutrición para que se desvanezca y romper el mito de no, para subir de peso necesitas un contexto muy amplio, muy grande, muy mantenido en el tiempo de hábitos insanos, digamos, i ja lo vamos trabajando paral·lelament,
clar.
No? Digamos.
Per això, avui hem volgut tocar aquest tema. No hi ha solucions màgiques ni fàcils, però existeixen. Per tant, si creieu que podeu tenir un problema a la conducta o un trastorn ja, i visiteu un nutricionista, si us aneu a veure al Cristian a Deixant de Nutrició, tranquils o tranquil·les, que us assessoraran, us indicaran a quin especialista heu d'anar a veure i, a més, us faran el recolzament ells mateixos, eh? Per tant...
Perdona que t'interrumpa. Somos expertos en trastorno de conducta alimentaria, somos expertos en prevención de trastorno
claro.
de conducta alimentaria, tenemos un equipo detrás con psiquiatras, psicólogos, que trabajamos en conjunto, tenemos las derivaciones directas, porque sabemos la importancia que tiene. No se puede dejar pasar.
No
podemos dejar pasar el tiempo y que las conductas de riesgo se apoderen, ¿no? Y luego sea más difícil salir.
La prevención es importantísima aquí, es vital, porque, escolta, tot el que puguem previndre, de veritat, que després, quan hi ets, el esfuerzo, tú lo has visto, cuesta muchísimo más de romper estos hábitos cuando ya tienes el trastorno que no cuando estás entrando, por así decirlo. Però vaja, que a Disanta Nutrició el Cristian Didier i el seu equip us donaran un assessorament integral. Per tant, si vosaltres mateixos creieu, podeu anar a veure'l i dir, escolti, mire, jo és que faia això, ells us ho diran si sí o si no, però algú de la vostra família, del vostre entorn, amigues, amics, familiars, creieu que poden tenir un trastorn, us podeu convèncer per anar a fer una visita amb el Cristian Didier i sortir de dubtes. I allí ja us derivaran, són assessorament integral en tot, eh? Per tant, Bueno, és un tema important, que no l'hem de tractar a la lleugera. Bueno, Cristian, Didier, estamos en el mes de diciembre, mes de fiestas, con lo cual este mes seguro que un día u otro te voy a preguntar, ya sabes, turrones y estas historias, a ver si tenemos alternativa saludable.
Aún en casa todavía no...
Yo tampoco, de momento, pero vaya, seguro que entrará alguno,
Yo normalmente, si compramos algo, compramos esa misma semana.
Bueno, pues tú ve pensando para eso, para decir, oye, alternativas. Pues bueno, alternativas saludables,
Muy bien.
Cristian Didier, un abrazo.
Ricardo, buen día, gracias.